Les dues en punt, que comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Segurament ja ho sabreu, però l'Atlético de Madrid B serà el rival del centre d'esports al primer partit del play-off el diumenge 19 de juliol. A la nit, horari per confirmar encara, el Nuevo Mirador d'Algeciras. Per alguns, el pitjor rival possible. Per d'altres, no, però per molt pocs, el desitjat en la prèvia del sorteig, el que implica que l'equip d'Antonio Hidalgo no va estar massa de sort ahir a Puerto Banús. Això sí, el tècnic arlequinat ha defugit d'excuses avui, ni tan sols per la diferència de ritme, amb 7 jugadors entrenant-se i competint des de fa setmanes a l'elit a les ordres de Diego Pablo Simeone, amb la primera plantilla Mata la Cera. L'endemà del sorteig sempre és un dia de valoracions, de descobrir les virtuts i els possibles defectes del contrincant, i és el que farem avui. Després de la primera reacció en calent del director esportiu de José Manzanera ahir en directe en el programa especial que vam emetre aquí en aquesta casa, avui analitzarem amb una mica més de fredor el primer rival d'aquests tres partits per un somni que té entre mans el Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Igual que ahir, el control de so al Roger Benet. Som-hi.
A la recepció.
Antonio Hidalgo valorant l'Atlético de Madrid B, també l'scouting del centre d'esports Ignasi Salafranca, els ascensos des que hi ha play-off repartits grup per grup, Pepe Font, nou jugador del Natació Sabadell de futbol sala, parlant per primera vegada des de la seva sortida de l'Escola Pia, i el play-off, també de futbol sala, del nou Escorial, que ja té seu, a jugarà a Cervelló.
I fora de l'hotel?
Avui es decideix el creuament de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. Barcelona i Baskonia esperen rival. Fins a 5 equips dels 6 de l'altre grup tenen opcions de passar ronda. A 2 de 4, Burgos Morabanc. A 2 de 7, Herbalife València. I a 2 de 10, el Madrid contra les cordes. Sabrà si té opcions o no davant d'un Zaragoza que no jugarà res. A primera, cada cop més negre és el futur de l'Espanyol, a 8 punts de la salvació, faltant 7 partits només. Abelardo reconeix que el vestidor està literalment enfonsat. Ahir els pericos van caure 1-0 al camp del Betis amb el gol de Bartra, i l'Eibar, en canvi, va guanyar un València que té un autèntic polvorí ara mateix al vestidor amb Albert Celades. Avui a les 10 a Pizjuán, Sevilla-Valladolid, primer partit de la jornada 32. I el Barcelona i la Juventus ultimen l'intercanvi d'Artur, que marxa a Turí de forma imminent, mentre a Barcelona hi arribarà el bosni Pjanic. A Anglaterra, el Liverpool ja és campió 30 anys després per la derrota ahir del City 2-1 al camp del Chelsea. És la primera vegada amb la nomenclatura de Premier League que el conjunt red s'alça amb el títol. I finalment, el Barcelona Atlético de Madrid de Champions femenina també té ja dia i estadi. Serà el dia 21 d'agost i serà a Bilbao, a Sant Mamés.
I a les xarxes socials.
Molt feliç de renovar amb el Celta. Seguirem donant el millor de nosaltres pel creixement del grup. Treball, treball, treball i molts Celta, escriu l'entrenador sabadellenc Òscar García Junyent el dia que ha signat per dues temporades més amb el conjunt vigués.
De quin partit no estarem pendents?
A Escandinàvia, dos partits amistosos que han arrencat fa 4 minuts a les dues, Kisa contra Tromsø i Kongsvinger contra Lillestrøm.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exentrenador del Sabadell, Javi Salamero, el delegat del Sabadell Nord i exassistent a primera divisió, Raja Fernández, i també la futbolista sabadellenca, Carol Férez.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
We'll be right back.
la eliminatoria del 19 de julio, Sabadell. El Centra de Sports de Sabadell, equipo arlequinado, que se jugará la clasificación ante el representante del Grupo 1,
Club Atlético de Madrid B.
5 minuts i mig clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria aquest divendres 26 de juny del 2020, l'endemà del sorteig celebrat a Puerto Banús. Amb aquest tall de veu que escoltàveu ara, coneixíem d'aquesta forma ahir l'aparellament del Centre d'Esports a la primera ronda del Playoff Express. L'Atlético de Madrid B serà el rival dels arlequinats el dia 19 de juliol, diumenge, encara amb horari per confirmar, però de nit, al vespre nit, a les 9, 8, 10, en aquella franja, tot apunta a les 9, i el Nuevo Mirador del Algeciras, al terreny de joc on normalment juga l'Algeciras. Repassem també d'altres eliminatòries abans de parlar amb el Pau Vituri. Dissabte 18, ho farem així, per ordre en el calendari. Els primers partits del playoff seran, per la via de campions, Castellón-Logroñés a la Rosaleda, per la de no campions, Ibiza-Cornellà al Ciudad de Málaga, Marbella Peña Deportiva al Marbella Football Center i Bilbao Athletic Badajoz a Algeciras. L'endemà, diumenge, dia 19, duel entre campions també a la Rosaleda, Cartagena Athletic Balears, de la resta, Barcelona B, Valladolid Promeses, duel de filials al Ciudad de Málaga, Cultural Leonesa, Yeclano a Marbella i aquest Sabadell Atlético B a Algeciras. Avui hem escoltat les reaccions del tècnic arlequinat d'Antoni Hidalgo. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Què ha dit el de Canovelles avui?
Doncs ha passat revista a diferents aspectes de l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. Evidentment, la més imminent i la que tot segurament més ens importa és aquest aparellament, no?, del Centre d'Esports Sabadell, aquest encreuament contra l'Atlético de Madrid B que vam conèixer ahir pràcticament als vols de les 9 de la nit. Vam trigar una hora a saber el rival del Centre d'Esports, i això que el sorteig començava a les 8, teòricament. Però vaja, avui Antonio Hidalgo, per les xarxes oficials del club, les xarxes socials, ha parlat per primera vegada, després de saber el nom ja del rival del Centre d'Esports Sabadell, el 19 de juliol, al Nuevo Mirador d'Algeciras. Ara parlarem també, Adri, d'aquest camp on haurà de jugar el Centre d'Esports Sabadell. Però en la línia del que comentava ahir en directe, ja aquí a Ràdio Sabadell, José Manzanera, el director esportiu arlequinat, el més important, segons Antonio Hidalgo, era saber ja de totes totes qui havia de ser el rival del seu equip.
Ja tenien ganes tots de saber el rival, de saber o posar-li nom, cara i ulls. I bueno, és un pas important. Jo crec que l'Atlètic de Madrid B té un molt bon equip, tenen moltíssima qualitat. Són gent molt jove que fa que serà difícil perquè són filial. Jo crec que tenen interioritzat la idea del seu entrenador i bueno, jo crec que serà un partit molt, molt, molt difícil, però jo crec que estarà molt igualat.
Idees clares, per tant, a l'equip de Nacho Fernández, al conjunt Matalassé, un filial que, com dèiem, té fins a 7 jugadors des de fa ja moltes setmanes entrenant-se a les ordres de Diego Pablo Simeone, i que ahir ja comentàvem en calent, Pau, que és un equip amb molta velocitat, molt ràpid, però que després té aquestes senyes d'identitat pròpies també de la primera plantilla de l'Atlético.
Sí, per cert, deixa'm comentar també declaracions que ha fet Nacho Fernández, el tècnic del filial Matalassé, al portal oficial del club, de l'Atlético de Madrid, que m'ha cridat l'atenció, especialment una frase que deia que combinava el Sabadell veterania amb joventut, amb futbolistes amb experiència primera com Edgar o Manu Lanza. S'ha de dir que a primera divisió només ha jugat Manu Lanza. Edgar va arribar a segona divisió en aquest cas, però vaja.
Bé, han jugat d'altres jugadors, sí. Àngel Martínez, per exemple, sí que ha jugat a primera, però Edgar
però
no.
Destacava el cas d'Edgar en aquest cas.
Déu-n'hi-do.
Si més no, comentava també Nacho Fernández la similitud de trajectòries que han dut tots dos equips, lluitant per la primera posició i fins i tot evitant en aquesta posició durant moltes en aquesta primera posició durant moltes jornades, però que al final se'ls va escapar aquest premi gros i per tant havien portat una trajectòria similar tots dos equips. Ha parlat Antonio Hidalgo també d'aquest filial Matalassé, sobretot d'aquest aspecte que comentaves tu, no, Adri, que hi ha molts jugadors que han estat ja sota les ordres del Cholo Simeone en el primer equip, que porten molts entrenaments ja a les seves esquenes des del final del confinament. Es van poder començar a entrenar abans que el centre d'esports Sabadell, en aquest cas els que estaven en dinàmica de primer equip. L'altre dia dèiem també Manu Sánchez jugant com a titular a la
90 minuts va jugar
contra el Real Valladolid, per tant, agafant aquest puntet també, aquest ritme competitiu, no?, que donen els partits i malauradament no tenen els entrenaments. Però Antoni Hidalgo, al final, confiat en les possibilitats del centre d'esport Sabadell, dels seus homes. L'escoltem.
Bueno, ja estem acostumats, no?, que a la nostra lliga ja juguem contra grans filials, que tenen jugadors que segurament en el futur pròxim estaran a un alt nivell, ja estan jugant amb el primer equip en aquesta lliga i bueno, han tingut una mica més de temps que nosaltres, però bueno, això no ens importa gens perquè nosaltres estem treballant molt bé, confiem molt en les nostres possibilitats i a partir d'aquí desitjant que arribi el dia, no?
Adri, vols que comentem també una mica d'història? Sé que t'agrada.
Si us plau.
Una mica de precedents, no? Tenim, evidentment, si parlem de precedents, Sabadell-Atlético B o Sabadell-Atlético Madrileño, a tots ens ve al cap aquell ascens a primera divisió.
L'any 86.
Dels anys 80. Del 86, correcte. Però si trobem o si busquem, en aquest cas, precedents d'Antonio Hidalgo al Nuevo Mirador del Algeciras, que és on jugarà el centre d'esports Sabadell. Recordem que el centre d'esports Sabadell, d'entrada, no ha jugat mai en aquest estadi. Ahir ho explicàvem aquí, el Sabadell en joc, en aquest cas, que és un estadi que es va construir a finals del segle passat, el 1999. Per tant, el Sabadell no hi ha jugat mai en aquest Nuevo Mirador del Algeciras i s'estrenarà el 19 de juliol. Però Antonio Hidalgo sí que té un precedent en aquest cas, que és de l'any 2003, quan ell militava al Tenerife. En aquest cas, el Tenerife va visitar el Nuevo Mirador del Algeciras, va empatar a un i marcant, en aquest cas, el conjunt chicharrero al final, amb gol de Kiko Raton en el minut 90 per rescatar un punt del Algeciras. Jugava, com diem, Antonio Hidalgo a segona divisió amb aquest Tenerife. No em vull avançar, en certa manera, a l'informe que vindrà després dels ascendits per grup, però vaja, és una temporada, l'anterior en aquest cas, que l'Algeciras va ascendir a segona divisió com a campió de grup i d'aquí que s'enfrontés Antonio Hidalgo com a jugador del Tenerife a l'Algeciras. I també hi ha un precedent en aquest cas d'Antonio Hidalgo contra l'Atlético de Madrid B, de més enrere encara, en aquest cas del setembre del 98, temporada 98-99, en un Barça B-Atlético de Madrid B, en el qual el filial matalassés va avançar també a la primera part, als 23 minuts de joc en aquest cas, i va empatar a un quart d'hora pel final Sergio García, l'exjugador, entre altres, després recordem de l'Espanyol. Per tant, dos precedents d'Antonio Hidalgo, en aquest cas un contra l'Atlético de Madrid B, l'altre al Nuevo Mirador del Algeciras, i tots dos amb un 1-1 i en el tram final. Què et sembla, Adri?
Doncs curiós, perquè al final és agafar amb pinces unes dades com a jugador del que ara és entrenador del Sabadell, però són partits amb equips diferents, amb escenaris diferents, però amb un guió similar, perquè fins i tot tant l'Algeciras contra el Tenerife com l'Atlético de Madrid davant del Barça B marquen pràcticament en el mateix minut, a l'equador de la primera meitat. Ja veuràs tu com ens marquin l'1-0 aquell dia en el minut 23. Algú em dirà, bé, en el tram final empatem, tranquils, que això ja està controlat, acabarem 1-1 al partit. Estava mirant que fins i tot el Sabadell no té precedents, el Nuevo Mirador, però, si voleu el punt curiós, el Terrassa sí, va jugar un cop aquella temporada de l'Algeciras a segona divisió, la mateixa que comentes del precedent amb Antonio Hidalgo, i va perdre el Terrassa per 2-1 aquell dia contra l'Algeciras. El conjunt agarenc l'entrenava un tal Enrique Martín. O sigui, imagina't el que ha plogut des d'aleshores.
Com ha plogut? A l'Algeciras d'aquella època també jugadors de molta solera, que se sol dir, com per exemple Luis García Tevenet.
Correcte. Armentano també va marcar, em sembla, contra el Tenerife.
Però al final Tevenet, recordem, s'ha enfrontat al centre d'esport Sabadell últimament com a entrenador en diferents ocasions. En ve del cas el més recent de l'Atlético Levante, per exemple. I l'Hércules també en el seu dia, de Luis García Tevenet. Però vaja, Adri, ha parlat Antoni Hidalgo també d'aquest fet, no? D'haver visitat ja en el seu dia, encara que estem parlant d'això, de pràcticament ja fa 20 anys, de la seva visita al nou mirador d'Algeciras. Guarda un bon record, però sobretot alerta i envia un missatge a la Federació Espanyola de Futbol. El Sabadell, recordem, li ha tocat jugar diumenge, dissabte, en aquest mateix escenari, a jugar l'altra eliminatòria de tercers, és a dir, el Bilbao Athletic Badajoz. Per tant, no passarà pràcticament ni un dia de descans per la gespa d'aquest nou mirador d'Algeciras. Per tant, demana Antonio Hidalgo a l'ens federatiu, a aquesta Federació Espanyola de Futbol, que, sisplau, es cuidi la gespa.
Com a jugador ja vaig jugar allà, és un bon estadi, bueno, tindrem dubte sempre de com estarà la gespa, que és el més important, haurà jugat un partit abans que el nostre i bueno, espero que això la federació ho tingui en compte, que la gespa estigui bé, que rodi bé la pilota i que nosaltres fem el nostre joc, no?
Doncs clar, al final estem parlant que ahir, a aquesta hora, no és que no sapiguéssim en quin estadi jugaríem, sinó que la federació havia comunicat que no se sabria tampoc al vespre en el sorteig quin seria el quadre de dia, hora i estadi. De moment l'hora no la sabem, però sí que va acabar definint-se el que eren els estadis. I a més, no per sorteig precisament, Pau, sinó que estava ja tot teledirigit i sí. Nosaltres en aquell moment no sabíem que sí o sí ens havia de tocar els Algeciras perquè els tercers jugarien allà. Però clar, és inevitable que no només aquest, sinó que en el cas dels campions tots juguen a la Rosaleda, en el cas dels segons contra quarts o al Marbella Football Center o al Ciudad de Màlaga, però vaja, sempre hi ha un partit diumenge en el mateix terreny de joc on el dia abans, 24 hores abans, s'haurà jugat un altre.
Sí, a mi em sorprèn que de fet la federació en aquesta primera ronda, si més no, desconec si aquí després hi ha alguna implicació d'algun partit que no tinguem controlat o fins i tot el mateix playoff andalús. Aquí parlo totalment des del desconeixement, però no va programar cap partit per al municipal de Marbella d'aquesta primera ronda, que és un dels 5 estadis anunciats. Insisteixo, no sé si aquí se'l guarden ja per les semifinals. Intueixo que les finals, si no hi ha un daltabaix, també haurien de ser un gran escenari, com en aquest cas la Rosaleda. Però vaja, de moment, en aquest cas el municipal de Marbella, on juga els seus partits al Marbella Futbol Club, que recordem, li ha tocat jugar a Marbella, al Marbella Futbol Center en aquest cas, doncs està guardat i està aparcat en aquest cas. En qualsevol cas, Adri, jo, vista l'experiència de les últimes setmanes, no m'atreviria ja a dir si hi haurà públic o no hi haurà públic. D'una banda, recordem, el Consejo Superior de Deportes
ha
deixat la competència.
Jo diria que no.
Jo també apostaria ara mateix que no, però clar, això al final, la vida fa moltes voltes, però en qualsevol cas, el Consejo, recordem, va deixar la decisió en mans de cada autonomia i la federació va anunciar ahir que el playoff es disputaria sense públic a les graderies. És el més lògic, el més sensat, quan es busca una seu neutral i tots els arguments sensats, valgui la redundància, els hem escoltat, però insisteixo que costa posar la mà al foc amb qualsevol cosa de la federació. Ens agafem aquest argument ara mateix, no, Adri? Que no hi haurà pública a Andalusia, no hi haurà pública...
Per mi, sí.
Ens agafem aquest argument i Antoni Hidalgo també s'agafa de moment aquest argument, l'afició del Centre d'Esports Sabadell. Que es vulgui desplaçar o no ja és una altra cosa, però als estadis no podrà entrar per veure els partits del seu equip i ha dit que és una llàstima perquè també s'ha guanyat aquest premi, l'afició del Centre d'Esport Sabadell, al poder-lo assaborir no només a en aquest cas a Algeciras, sinó també a la ciutat de Sabadell, a la nova Creu Alta, i la llàstima aquesta, que no ho puguin viure en directe.
És una pena que no estigui la nostra afició, però no que no estigui allà, sinó que no pugui aquí a la nova Creu Alta assegurir aquest treball que hem fet. Ells ens han empenyat des del primer moment. És un moment molt, molt, molt bo i dolç del nostre equip i bueno, segurament estaran des d'aquí de Sabadell amb nosaltres i nosaltres pues, a fer la nostra feina, que serà sense públic, com també sabrà per l'Atlètic de Madrid.
Doncs les paraules d'Antonio Hidalgo referint-se a aquest fet, no? Que molt probablement no hi haurà públic en aquest playoff express. I per últim, Adri, l'últim tall de veu que escoltarem d'Antonio Hidalgo fent referència al moment físic de l'equip, perquè aquesta setmana podríem dir que ja li està ficant força canya al tema, des que l'equip es pot entrenar ja amb la plantilla en la seva totalitat a la vegada. Hem vist com aquesta setmana l'equip feia prous dobles sessions sota una intensa calor, perquè déu-n'hi-do també les altes temperatures d'aquesta setmana aquí a la ciutat de Sabadell. I el que ha assegurat de totes Antonio Hidalgo és que el seu equip arribarà en plena forma el 19 de juliol al nou mirador d'Algeciras.
Des de fa una setmana així estem tots junts, que és l'important, que ja pots treballar com una setmana normal. Abans era una mica difícil, molt estrany tot. I bueno, també aquest condicionant de que no puguis jugar al cap de setmana fa que hem de mirar de fer diferents coses per arribar al millor possible. Físicament jo crec que no tinc dubte que arribarem en el nostre millor moment i per això treballem.
Deia Adri i Antonio Hidalgo que mirarien de fer diferents coses per arribar al millor possible. Recordem que ho vam explicar aquí a Ràdio Sabadell fa unes setmanes, que el club estava tancant i aparaulant amistosos en cas que es poguessin acabar disputant contra equips que han de jugar aquest play-off de tercera segona B catalans.
De fet, va negociar amb l'Europa i amb el Sant Andreu, que també són dos dels quatre que han de disputar aquestes eliminatòries, però que estava pendent una miqueta de si les autoritats ho autoritzaven o no.
Doncs de moment en stand-by aquesta qüestió, i si el centre d'esports pot, com ha dit Antonio Hidalgo, en aquest cas disputaria algun amistós abans de viatjar cap a la Costa del Sol, en aquest cas cap a la província de Cádiz, tot i que recordem que el quarter general són les instal·lacions de Marbella Futbol Center. A partir d'allà l'equip s'haurà de desplaçar en autocar a Algeciras, a la província de Cádiz. Si no vaig errat, Adri, ahir el director general del club, Bruno Batlle, confirmava també aquí a Ràdio Sabadell que viatjarien el dia 15
de juliol. Sí, correcte, és la idea, i la idea crec que és allotjar-se directament a Marbella. Recordem que està al mig d'Algeciras i de Màlaga, perquè de moment el primer partit serà Cádiz, com comentes, Algeciras, però a partir del segon no sabem encara on, i per tant, en cas de passar ronda, estaríem pendents d'això. Et sembla que anem a parlar, Pau, una mica d'història també?
Som-hi.
De seguida, més reaccions al sorteig en clau arlequinada amb aquest conjunt matalasser de l'Atlético de Madrid B, que serà el rival al play-off, però abans segueix el camí cap al play-off, i aquí a Ràdio Sabadell cada dia d'Hotel Suís fem un petit tastet d'història, d'estadístiques, de rivals, del play-off en general, de tot una mica. Avui toca comparar els quatre grups de segona B. Quin diríeu, per exemple, que és el que més ascensos ha aconseguit? Doncs avui ha estat remenant aquestes dades al Pau Vituri i les presentem en aquest informe amb la veu de la Núria García.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Els quatre grups de segona B estan instaurats com a tal des de la temporada 1987-1988, però no va ser fins 3 anys més tard quan es va introduir el sistema de play-off per decidir els quatre equips que pujaven a segona divisió. Des de llavors s'han produït un total de 116 ascensos. Encapçalen aquest rànquing amb 34 els equips del grup 1, tradicionalment els madrilenys, gallecs o canaris. Els del grup 4, els del sud, apareixen just per sota amb 32. Amb 28 i els del grup 3, els de la zona de Llevant, mentre que tanquen aquesta classificació bastant per sota amb 22 els conjunts del grup 2, habitualment els del nord. Val a dir que també hi ha comptades excepcions. Els catalans, molt associats al grup 3, van pertànyer al grup 4 i al grup 2 a principis dels 90 i, novament, al grup 2 la temporada 2001-2002. Aquest repàs als ascensos per grups també ens deixa circumstàncies curioses. Per exemple, que l'únic cop que van pujar els quatre equips del mateix grup va tenir lloc la temporada 2002-2003. En aquella ocasió, la plena la van protagonitzar el grup 4. Els quatre conjunts van acabar segona amb el format de la lligueta: el Màlaga B, el Ciudad de Murcia, el Cádiz i el campió d'aquell grup, l'Algeciras, precisament on jugarà el Sabadell la seva eliminatòria contra l'Atlético de Madrid B. I també es pot parlar d'una certa malastrugança amb els equips del grup 2. Cap altre grup ha enllaçat 3 o més temporades sense que pugés alguns dels seus conjunts que hi havia militat. Doncs bé, en aquest grup aquest fet va passar fins a 3 vegades entre la dècada dels 90 i principis del 2000. Les forces, però, s'han equilibrat des de la introducció de l'eliminatòria de campions la temporada 2008-2009. Des d'aleshores, 12 ascensos en els grups 1 i 2 i 10 en els grups 3 i 4, un dels quals, evidentment, el del Centre d'Esports, ara fa 9 anys, a Ipurua.
Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Doncs, Pau i Turi, t'acomiado, però abans, clar, evidentment, des que hi ha aquest format de play-off, la cosa ha canviat i, entre altres coses, seria impossible repetir aquell quàdruple ascens d'equips d'un mateix grup.
Sí, clar, aleshores amb la lligueta sí que es podia donar aquesta circumstància, tot i que també és molt complicada, recordem, perquè s'havien de jugar 6 jornades i que al final els 4 mateixos equips d'un grup acabin campions d'aquestes 4 lliguetes, insistim, només va passar en aquesta temporada 2002-2003 amb l'Algeciras com a protagonista i amb, a més amb un exarlequinat a la banqueta que ens va deixar fa uns anys com José Luis Montes, va ser l'artífex d'aquell ascens de l'Algeciras. Per tant, aquí queda aquesta circumstància i em quedo també amb la malastrugança en aquest sentit del grup 2, que ha recuperat terreny en els últims anys, però és que era un drama, Els anys 90 van enllaçar 3 vegades, 3 anys consecutius, sense cap dels seus equips, sense que cap dels seus equips aconseguís l'ascens a segona divisió. Per tant, mala època aquella per ser equip del grup 2.
Sí, sí, completament. I lligat a d'altres informes que ja hem fet en aquest camí cap al play-off, em venen al cap equips com el Baracaldo, que han disputat moltes promocions, però que després, 11. A l'hora de la veritat, d'11, doncs 0% d'ascensos.
0-11, sí.
0-11, déu-n'hi-do. És cert que després hi ha d'altres, com el Real Unión, que malauradament sabem que sí que han tocat el cel en aquests play-offs, però vaja, són els que menys. Pau i Turi, que et deixo que vaig cap a la nova Creu Alta.
Molt bé, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís.
Us deia que l'endemà d'un sorteig sempre és dia de valoracions i de voler saber una mica més del rival que li ha tocat al teu conjunt. Un dels encarregats dels informes dels rivals que s'ha passat aquest confinament veient jugar els possibles contrincants del Centre d'Esports és l'Ignasi Salafranca, l'analista i membre del cos tècnic del conjunt arlequinat. Ignasi, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, bon dia. Molt bé, aquí.
Per entendre'ns, suposo que tenies 3 informes en el calaix. De quantes pàgines, de quants minuts de vídeo?
Ostres, no ho sé, depèn. A veure, els informes es poden tenir, depèn, 50 i pico pàgines, depèn, a vegades menys, a vegades més.
Sí, això és un llibre, pràcticament, 50-60 pàgines de DIN A4.
Bueno, no, a veure, també hi ha bastanta informació, aquí som un grup molt treballador, que ho vivim amb molta passió i, bueno, al final això, la veritat és que és un plaer treballar amb això, així que la veritat no es nota massa. I a nivell de vídeo, bueno, hi ha un vídeo que és amb el que treballem nosaltres com a cos tècnic, després un altre que és el que passem als jugadors, que evidentment és infinitament més curt que l'anterior, però bueno, així estem.
I dels 3 informes, 2 a les escombraries directament ja?
Sí, però no creguis que queda mala sensació el cos, La veritat és que durant aquest confinament s'ha agraït molt el poder estar parlant contínuament amb el cos tècnic, el poder estar fent zooms, el poder estar bé intercanviant opinions sobre tots els possibles equips que hi havia al play-off. I, bueno, al final el que es dimensiona a la basura és el de menys. Hem vist futbol, hem muntat vídeos, hem analitzat i ja està. Ens quedem amb això i ara pensem en l'Atlètic de Madrid, que és el que importa.
Va, doncs agafem aquest informe de l'Atlético de Madrid B. Tampoc cal que me'l repassi sencer, aquestes 50 pàgines i el vídeo del cos tècnic, però quin resum en faries? Què ens trobarem al davant?
Bueno, és un filial a més d'un equip molt gran a Espanya i molt gran a Europa, cosa que ja dona a entendre el seu potencial. Al final, tal com heu comentat vosaltres i com ha dit el míster, tenen moltíssims jugadors que han debutat ja amb el primer equip. Aquest any o en temporades anteriors, Manu Sánchez ha jugat ja amb el primer equip, Solano ha jugat amb el primer equip, Toni Moya també, Clemente també, Riquelme també, Germán Valera també, Garcés, Poveda, Camello... Vull dir, tenen molts jugadors que han jugat ja amb el primer equip i no amb qualsevol primer equip, cosa que ja dona a entendre el brutal potencial que tenen. I al final és això, és un filial, jugadors que tenen molta qualitat, que tenen molt nivell, que evidentment físicament són xavals molt joves, i bé, en aquest sentit, els que estem al grup 3 coneixem molt la tònica dels filials perquè jo crec que és el grup que en té, si no més, dels que més, i bé, en aquest sentit la línia és una mica continuista, jugadors joves, valents i amb molta qualitat.
I en aquest context, interessa més un partit potser més pausat, més de possessions llargues, de no deixar espais per la velocitat que tenen, o...?
Bueno, al final és un equip que és molt, molt, molt competitiu. El seu entrenador va ser durant moltes temporades segon de Bordalàs i no juguen igual, però et dona a entendre el nivell de compromís, d'organització, de solidaritat que tenen. I, evidentment, són, com et deia, tenen jugadors de molta qualitat, jugadors ràpids. Si a més li sumes que normalment els filials acostumen a anar una mica en la línia del que els hi mana el primer equip, bé perquè hi entrenen molt, bé perquè els clubs treballen així, al final és relativament fàcil una mica imaginar-se com és el primer equip de Simeone i com pot funcionar el filial. I bé, el partit que ens interessi, bé, això ja ho discutirem i ja ho anirem comentant aquestes setmanes, tampoc és qüestió de desvetllar-ho ara, però òbviament ells tenen les seves armes, nosaltres tenim les nostres i hem d'intentar que es doni més el que ens interessa a nosaltres que el que els interessa a ells.
Has parlat una mica ja dels jugadors que han debutat a primera divisió. Clar, estem parlant, per exemple, Manu Sánchez, 90 minuts al lateral esquerre contra el Valladolid, en l'últim partit que va jugar l'Atlético a casa, en l'última convocatòria a la Nucía, precisament, en un Camilo Cano que coneixem de sobres contra el Levante, Toni Moya també convocat, en el primer partit d'aquesta represa a Bilbao, Rodrigo Riquelme i Sergio Camello, a més dels ja esmentats. Són joves, però clar, és que no és que tinguin experiència a primera divisió, és que hi són ara mateix, o sigui, estan entrenant amb el Cholo Simeone. De tots ells, algun que t'hagi cridat més l'atenció o un que t'agradi especialment?
Ostres, els que entren més per la vista, òbviament, són els jugadors d'atac. Al final, Riquelme, Valera, que són jugadors que com deies, bé aquesta temporada o la passada ja han tingut minuts amb Simeone, són jugadors que entren molt per la vista. També és molt interessant Poveda, el davanter centre que portava 10 gols en 10 partits i es va lesionar de gravetat al desembre, tot i que ara ja està entrenant amb l'equip. I també és un jugador molt interessant que ja va debutar amb el primer equip i pràcticament va fer gol en la primera ocasió que va tenir. Bueno, al final és difícil quedar-se amb un perquè tenen jugadors molt bons. Calavera, que és un jugador que era intocable al Castelló i que el coneixem de sobres, no està acabant d'entrar, però està tenint minuts, i això et dona a entendre una mica el potencial que tenen.
O Abde, no?, també, que va marxar del Cornellà i que tampoc ha acabat d'arrencar.
Sí, correcte. Abde també el coneixem perquè havia estat al Cornellà i que era un jugador, teòricament, que molts equips de primera divisió el tenien a la seva llista futurible, i és el que dius tu. Està l'Atlètic de Madrid, amb una competència suposadament espectacular, amb un filial de primeríssim nivell, i òbviament no és fàcil arribar allà, tenir minuts, jugar contínuament, i bé, és el que et deia, és molt difícil quedar-se amb un, perquè fets com aquests et donen a entendre que tenen un nivell brutal.
Remato el tema, tant de bo que sí. Si passem ronda, tindrem 3 dies per estudiar el segon rival. Això com ho fareu? Ja has anat també espiant a la resta de rivals del play-off per si de cas, encara que no sigui tan a fons, no siguin 50 pàgines de cadascun dels rivals, però vaja, li has donat un cop d'ull ja a d'altres futuribles rivals o això serà gairebé una cursa in extremis?
El bo que hem tingut o que tenim nosaltres, gràcies sobretot a l'exigència diària del míster, de l'Antonio, és que no ens relaxem, com et deia abans, som un cos tècnic molt, molt treballador, i durant aquest confinament, més enllà del que la gent pugui pensar, nosaltres de futbol hem descansat molt poc. Llavors, bé, ja sigui jo, ja sigui el Juve, ja sigui l'Antonio, el Pablo, ens hem mirat tots els rivals, cadascú ha plasmat una mica les seves sensacions en un Word, en un PowerPoint, en un vídeo. Evidentment, jo ho he fet d'una manera diferent, però hem treballat molt, tenim feina feta, tenim feina adelantada. A dia d'avui no hi ha cap equip que no haguem vist dels que participen en el play-off. Llavors, evidentment, que quan tens 3 dies per analitzar un rival o per preparar un partit, no és fàcil, perquè és molt menys del que habitualment tens, però ja et dic, tenim feina adelantada, hem vist moltes coses, i sobretot el que et comentava, tenim una il·lusió espectacular, per treball no serà, som conscients de que l'oportunitat és històrica i evidentment volem gaudir-la fins l'últim moment, i si per això hem de treballar més hores de les que té un dia, ho farem i intentarem anar cada partit el millor preparats possible.
Doncs Ignasi Salafranca, tant de bo que no sigui una, no, que siguin dues curses in extremis, d'haver de repassar tots aquests apunts i que en 3 dies, el dijous, tinguem partit i després de cada diumenge hagueu de revisar un tercer informe que seria la millor de les senyals possibles. I vaja, que ja m'ha quedat prou clar que durant el confinament el vostre Netflix, no sé si ha estat Footer, si ha estat Y Scout, però vaja, que mentre la resta veiem sèries, vosaltres partits, no?
Totalment. El meu i crec que el de la gran majoria ha estat Way Scout, això segur.
Doncs Ignasi Salafranca, analista del Centre d'Esports Sabadell, un plaer que ens expliquis una miqueta, una pagineta només, d'aquest informe de 50 pàgines de l'Atlético de Madrid B, i anem parlant. Una abraçada enorme.
Gràcies, Adri.
Us pensàveu que havíem donat festa, no? Avui al Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Més tranquil o més nerviós escoltant tota aquesta anàlisi de l'Atlético B?
No, ara ja tranquil, home. Ahir van ser els nervis just de la prèvia. Jo, el cuquet aquell que entra quan veus que arriba l'hora.
50 i pico pàgines com a mínim, l'informe bueno, preparat.
M'he posat les ulleres de llegir, ara que ja començo a tenir problemes de vista cansada, perquè això deu anar per fascicles. O sigui, entret amb tu dels informes, que allò és una trilogia i la resta són tonteries.
Home, des de la segona setmana de març tancats, imagina't el temps que han tingut per poder controlar al més mínim detall un equip, l'Atlético de Madrid, que al final passen les hores, les reflexions ja són més en fredor i no tan en calent d'acaba de sortir la bola, però les sensacions són les mateixes, no? Velocitat, rival que mossega, parlis amb qui parlis, les pinzellades que et dona són les mateixes.
Sí, home, evidentment, al final, quan s'han jugat 20 i escaig gairebé 30 jornades, els anàlisi, en aquest cas, ha de ser clar. No pots tenir tampoc molts dubtes ja de quin perfil, com a mínim, de quin perfil d'equip t'has de trobar o t'has d'enfrontar, quines són els seus trets característics de base. Després et pots sorprendre per aquí, et pots sorprendre per allà, però com a mínim, allò, la part de troncal de quin estil de rival et trobaràs, doncs és el que ja hem anat veient setmanes prèvies quan estudiàvem, entre cometes, nosaltres, perquè comparat amb l'Ignasi i companyia, allò és una broma, com serien els hipotètics tres rivals, el que et pugui fer la reflexió els que s'han enfrontat en ells i els que ja els han estudiat a més a fons, però sí, per aquí van una mica els trets, no? Això de gairebé el titular és això, filial atípic, amb molt contundent o com a mínim molt seriós al darrere, ben armat al darrere i amb moltíssima qualitat de mig camp endavant. Tot això per posar-nos una mica la por al cos, per ser una mica més optimista, Adri, al final, com tu, va tercer, saps? O sigui que algun punt feble ha de tenir perquè no s'hagi passejat precisament per el seu grup i s'hagi vist superat com a mínim per dos rivals, evidentment molt potents, com Atlètic Balears i l'Ibiza Eivissa.
L'encarregat ahir de les xarxes socials en el programa especial del sorteig era el Pau Vituri, però vaig veure també que el teu mòbil treia fum. Tu que has vist una mica les reaccions a les xarxes d'aficionats del Sabadell, de l'entorn del futbol, com ha caigut aquí a Sabadell això?
Bé, al final, també és veritat que molts, i aquí m'incloc en aquest grup, ens movem una mica per inputs del que reps, més que per coneixement. Al final, m'agradaria saber, i torno a dir que m'incloc jo en primera persona, si algú de la gran majoria hem vist ni que sigui 10 minuts de com jugar aquest Atlético de Madrid. Per tant, al final tots ens anem fent una miqueta una sensació o un punt de vista del que un diu que l'altre repeteix i el tercer ja ho dona per fet, no? I tots ens hem anat movent, insisteixo en això de tots, una gran majoria, per no dir tots, ens anem movent una miqueta pel que el veí ens diu que ha sentit que li han explicat. Però, per regla general, inputs, doncs que era el rival que gairebé ningú no volia, només cal veure l'enquesta que a Ràdio Sabadell mateix vam engegar ahir per animar una miqueta la prèvia del sorteig, i en segon lloc, doncs home, que al final doncs és un filial, i això, com també analitzàvem ahir, jo crec que té una miqueta de pros i de contres, no? Que puguin estar molt centrats en el play-off o no, que al seu club li pugui interessar, tot i que jo considero que no hi ha cap equip que no li interessi tenir el filial a la segona divisió A, això és opinió, i una tercera, jo em vull agafar, no sé si perquè és la part que potser, entre cometes, Adri, més pot beneficiar el Sabadell, és el fet de dir, en un moment de tensió, en un moment de saber que t'està jugant els minuts decisius, en una situació extrema, per dir-ho així, què pot pesar més? L'experiència, el cap fred, el que ja ho ha viscut en certa manera, o la rauja del jovent de no saber mesurar, de no saber fins i tot gestionar aquest moment d'intensitat? Bé, vull pensar que en aquest punt de cara o creu, aquest punt d'experiència pot suplir o pot contrarrestar la il·lusió, la joventut, l'atreviment, la qualitat, etcètera, etcètera, etcètera.
El 19 de juliol serà tot això al Nuevo Mirador, al Jazeeras. No et pregunto millor pels dos referents, no? Els dos partits que ha jugat Antoni Hidalgo, al Nuevo Mirador 1, empat a 1, contra l'Atlético Madrid B com a jugador també, empat a 1, en els dos casos, rebent un gol en el minut 23-24 i acabant empatant-lo a última hora. No et dic millor si el signes o no, no?
Home, mira, l'única diferència amb aquells dos precedents és que aquí s'hauria d'acabar decidint perquè no valdria l'empat, és a dir, hauríem d'anar a buscar el desenllaç d'aquest empat. Què vols que et digui? Diuen allò, i això són tòpics, eh? Segurament l'estadística no sé si acabaria de donar raó, però que en casos així sempre és millor empatar que no que t'empatin. Si serveix d'alguna cosa refer-te d'un cop inicial, millor que millor. Ah, si hem d'esperar, com he sentit, fins als minuts finals per la remuntada o per l'empat, no sé si els cors estan preparats perquè ja la primera de les dues o dels tres episodis que hem de viure, que tant de bo hem de viure, a sobre tingui un desenllaç com aquest.
Quico Ratón en el 90 i escaig va marcar el gol de l'empat pel Tenerife aquell dia al Jazeeras. Sergi Garcés, a passar un bon cap de setmana, cuida't.
Ens escoltem dilluns.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim bloc dedicat al futbol sala ha estat una de les notícies d'aquest estiu, un estiu que ha comportat canvis a l'escola Pia i el saludem ara com a nou jugador del Club Natació Sabadell. Suposo que serà qüestió d'acostumar-nos-hi, però la veritat és que se'm fa una mica estrany encara. Pepe Font, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, bé, molt bé.
Són encara estrany, això, acostumats a dir Pepe Font, jugador de l'escola Pia de futbol sala, això de dir Club Natació Sabadell.
Bueno, sí, la veritat és que en general a tothom li ha sorprès i és normal, vull dir, he estat tants anys a l'escola Pia i ara em fan que faig aquest canvi, doncs normal que o et sobti o et senti raro que ara em veuràs de blau i blanc en comptes de verd, però bueno, al final són etapes.
Com ho has viscut tu totes aquestes setmanes des que surt el rumor al principi? Tu comuniques a la Pia que tens pensat un canvi d'aires, que no vols continuar a l'entitat del carrer Garcilaso. Després passen unes quantes setmanes d'acabar de negociar amb el conjunt nedador i finalment s'acaba confirmant aquest fitxatge. Tu, tot això, com ho has viscut en primera persona?
Bueno, jo, en principi, aquest any també he estat com una miqueta més desmotivat a nivell personal. I al final portava ja uns quants mesos pensant aviam què podia fer. Si veia que era el final o potser no. Al final, doncs mira, ho vaig meditar molt, vaig pensar-ho molt. Va ser una decisió que va costar molt d'aprendre, perquè al final és el que t'he dit abans. Són tota la vida al carrer Garcilaso, amb els meus amics de sempre, amb el Santi, el Pol, el Torres, el Feig, el meu germà, el Llorenç. Vull dir, infinitat de jugadors, però al final vaig pensar una mica més en mi i intentar, aviam si amb el club pues, puc arribar o a ser campió i poder jugar a segona divisió, que és l'únic que ens ha faltat amb la Pia, i a partir d'aquí també pues, una sèrie de condicions que, bueno, que al final també han pogut tirar la balança cap allà.
Quin ha estat el factor decisiu, el que t'ha acabat de convèncer per dir Pepe cap al club?
Bueno, el factor clau és Borja, pues, que per mi és un gran entrenador. M'ha transmès pues, que el projecte ben clar que el que volen fer. La plantilla s'ha demostrat que tindrà molta qualitat després de tots els fitxatges i les renovacions, excepte del Pau, que se'n va. Però jo crec que per mi la clau ha sigut que el projecte que m'han donat. A part també que estic acabant la carrera de fisioteràpia i que potser podria entrar en el club o ja veuríem de tema de fisioteràpia.
Per tant, les dues coses vinculades, anava a dir-te que el tema del projecte, escoltat en les paraules del propi Borja Burgos, escoltant també l'Àlex Porras, és un projecte ambiciós, no? Deien que segurament a la segona B de futbol sala, tal i com es preveu per la nova temporada, no serà fàcil dir que sí o sí estarà a la part alta, però igualment amb garanties per poder ser-hi.
Home, cada cop a futbol sala aquí a Catalunya s'està fent un gran esforç, tant econòmicament en tots els equips, com tots els jugadors, tant a nivell d'estaf tècnic, crec que s'estan doncs, complementant amb moltes coses, i serà un any molt dur, evidentment. Després tenim a Barceloneta, que s'ha reforçat molt bé, tenim el Manresa de Corbo, que també sempre estarà allà, l'Hospital, que té un equipàs, però jo crec que l'equip que estem fent, per mi l'objectiu, sincerament, t'ho dic aquí, és de fer un top 3.
Déu-n'hi-do, o sigui que vas a fer grans fites, eh?
Sí, home, si faig el canvi és per arribar al més amunt possible. Si no arribo al top 3, per mi serà pues, un fracàs, segurament. Però bueno, jo el que vull és intentar arribar al més alt possible. Crec que amb la Pia potser ja havia acabat el cicle per mi també. I a partir d'aquí, doncs, veurem.
Al carrer Garcilaso la notícia com ha caigut? No sé si has parlat amb companys, si has rebut inputs, si s'ha entès aquest canvi.
Bueno, sí, segueixo parlant perquè molts són amics meus i segueixo quedant. I al final també entenen la meva posició. Potser no tant sentimentalment, però sí com més de cap. I al final s'acaba comprenent. Però bueno, també et dic que jo seguiré sent els meus amics, no passa res. Al final també és futbol sala. Ara jugo aquí, després jugo allà, vull dir, no passa res. Jo sóc la mateixa persona i seguirem portant-nos bé. Això sí, bueno, serà complicat de veure com vagi allà el carrer Garcilaso, pues, potser se'n fa dur, potser entra molt a les cames, no sé, ja veurem.
T'anava a comentar just això, no? Que els derbis Pia Club Club Pia sempre han estat mogudets amb aquest punt de morbositat, i a més en les últimes temporades, per exemple, amb el fitatge del Borja Burgos, fins i tot amb pancartes, etc. Esperes també una rebuda hostil per aquest canvi, o com esperes que siguin aquests derbis? Perquè, clar, seran gairebé focalitzats en la figura de Pepe Font, no?
Segurament. Home, jo espero que no. Ojalà que no em diguin res. Però bueno, és part del joc. Al final l'espectador és lliure de dir el que vulgui. Si està a favor o en contra, doncs, bueno, ja s'ho farà. Jo espero que no sigui així, que em respectin per tot el que he fet i per tot el que he portat i tot el que he pogut ajudar a l'Escola Pia a estar sempre a dalt i que sempre es parli de l'Escola Pia. Però bueno, al final ja et dic, són lliures de dir el que vulguin, de xiular, d'insultar-me, però bueno, jo aguantaré com sempre he fet, amb tot el respecte i com sóc jo.
I acabo, Pepe, ara que parlàvem una miqueta de l'Escola Pia, al final has format part d'una generació que ha estat absolutament pletòrica per l'Escola Pia, que gairebé ho heu aconseguit tot, fins i tot ascendir amb golejades incloses, etc. O sigui, és una generació en general, algun any sortint un jugador, tornant a un altre, etc. Però un bloc principal que s'ha mantingut durant uns quants anys i que realment heu fet història. Per tant, ara que ja t'has desvinculat del conjunt Escolapi, vist amb aquest punt de petita perspectiva que tens ara, com valores tota aquesta etapa?
Hòstia, jo valoro aquesta etapa, crec que la millor de la meva vida, sincerament. Poder disputar partits com els del Barça, Marfil, guanyar lligues, Final Four, no sé, amb els teus amics, sobretot, i la teva família, vull dir, no sé, jo trobo que poques persones ho poden dir, i l'única que m'ha faltat, l'única és això, de poder haver jugat a segona divisió, perquè per equip sobrats, bàsicament. L'únic que ens ha faltat, doncs, una mica més d'interès amb el futbol sala Sabadell, de tema de pressupostos, però em quedo amb que aquesta família ha fet una història importantíssima del futbol sala Sabadell, com el millor equip, jo crec, de Sabadell, vaja.
Doncs Pepe Font, que ens hi acostumarem, a dir-te jugador del Club Natació Sabadell. Anem parlant i molta sort també en aquest nou projecte. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les primeres paraules des del seu fitxatge pel Club Natació Sabadell del Pepe Font. Continuem parlant de futbol sala perquè l'Amics del Pou Nou Escorial, Arenys de Munt, serà dissabte 18 de juliol a Cervelló. Coneixíem en directe ahir la notícia quan estaven fent el programa especial del sorteig del play-off del Centre d'Esport Sabadell. No serà Sabadell, no serà tampoc a Torredembarra. Finalment, el partit únic per ascendir a segona B serà a Cervelló a les 6 de la tarda d'aquell dissabte, el dia abans de l'estrena del Centre d'Esports als play-off. Anem a conèixer com ha caigut la notícia al conjunt dels Marinals, apassionat del futbol sala i del seu barri, així és com es defineix, i futur president de l'entitat. Teo Robles, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Ja sabem dia, hora i lloc per aquesta finalíssima, serà Cervelló. Què us sembla?
Bueno, tendria de ser un puesto un altre, pues em dona igual, el que sigui.
A la Lliga Nacional de Futbol Sala, en cas d'empat, passa el millor classificat. La circular en el vostre cas el que diu és que si hi ha empat, a la pròrroga i si és necessari, penals. Però que això que el primer, per exemple, vosaltres, passeu com a millor classificat en cas d'empat, res de res.
Res de res. Bueno, jo crec que és un partit que d'anar a guanyar. L'empat no val per res. Els dos, jo crec que els dos equips aniran a tope i el que més sort o aprofiti més les ocasions, doncs aquest doncs es portarà al partit.
Al principi no veieu massa clar que es pogués jugar aquest playoff amb tota la pandèmia, sent a més en una instal·lació no a l'aire lliure, com per exemple un estadi de futbol, sinó en un pavelló. Després semblava que seria aquí a Sabadell, per això del factor pista, per haver estat primers. Més tard s'especulava amb la possibilitat de Torredembarra i ara per fi ja se sap del tot definitiu on, quan i com, com dèiem, serà a Cervelló. Com heu viscut tants canvis aquestes últimes setmanes?
Jo la veritat és que fins que no dèiem molts canvis i ara aquí, i ara allà, i hasta que en definitiu no em feia res, perquè jo estava que es podria hasta no jugar. Llavors ara ja sí que és segur que es juga i anirem a totes. A totes no, anirem i jo crec que guanyarem.
L'equip ha començat a entrenar aquesta setmana a Cal Balsac. Amb quines sensacions?
Sensacions bones, estan entrenant bé, a part estan entrenant els fitxatges de l'any que ve, que no tenen res a veure amb el partit, però per posar-li un amic d'això, perquè apreti, entens? Però bueno, la sensació, jo els veig contents i animats i a veure què passa.
En el cas del Sabadell, ara que parlàvem d'un altre playoff que començarà a jugar-se aquella setmana, estem parlant molt avui, que acabem de conèixer el rival, de com serà, perquè evidentment no és del mateix grup, no tens tan controlat, per exemple, en el cas del Sabadell, l'Atlético de Madrid B. En el vostre cas, clar, coneixeu de sobres l'Arenys.
Mira, la veritat, a mi m'agrada ser honest, i els dos partits de Lliga a casa no van mereixer perdre, però vam perdre, i aquesta setmana vam empatar, però ells s'han portat 4 punts i nosaltres un. Però ara nosaltres, si li guanyem aquest, és l'interessant, el que va bé.
Diu el tòpic que la tercera va la vençuda, no?
Per això t'ho dic, que bueno, de dos partits, un punt entre un. Però bueno, ara si guanyem el playoff ja s'ha bastant.
Si te l'has de jugar, Teo, veus l'Escòria l'any vinent a tercera o a segona B?
El 80% segona B.
I alguna promesa, amb això gairebé ho remato, que també es fa molt això de en la prèvia, si pugem farem no sé què, a l'amic del Pont Nou Escorial, hi alguna promesa o no?
Home, jo no he fet cap, però si em fan fer alguna, doncs no sé.
Doncs a l'espera, ara s'ha tallat una mica el telèfon a l'última resposta, però a l'espera que li llencin, que segur que són... Teo, són molt de l'enginy, a l'amics del Pou Nou Escorial. Segur que tenen inventiva com per llançar-te, quan escoltin això, alguna proposta, o sigui que vés preparant-te, que veig el Cinto, el Manolo o qualsevol de l'amics del Pou Nou Escorial llançar-te alguna proposta de promesa. Teo Robles...
Bueno,
digues.
Jo un petit que juguem a les 6 de la tarda... I si guanyem, ja per fer coses.
Doncs ja tens per fer coses si guanyeu a partir de les 7-8 del vespre, això és veritat. Teo Robles, futur president de l'Amics del Pou Nou Escorial, molta sort en aquesta eliminatòria. Una abraçada.
Una abraçada i gràcies.
I ara que parlem de futbol sala, tot just 2 dies després d'aquest moment...
10 segundos... Escuchamos los gritos de ánimo de David Ramos, el disparo.
¡Míralo! ¡Míralo! ¡Gol! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo!
¡Gol de Villalbán y Valdepeñas!
Llamas ya té nou equip, era al final cruel per l'Osasuna Magna, que escoltàvem ara, l'equip del jugador sabadellenc, eliminat als quarts de final de la Lliga fa un parell de dies quan guanyava per 0-4, a falta de 5 minuts pel final, però que va veure amb aquest últim gol sobre la botzina com el Viñalbal i Valdepeñas empatava el partit i, per tant, passava a semifinals per millor classificació a la fase regular. Avui, com diem, s'ha confirmat el canvi d'equip, el que era pràcticament un secret a veus, parlàvem amb ell la setmana passada, l'ex del Natació Sabadell marxa cedit per part del conjunt navarrès a l'Indústria Santa Coloma, amb la qual cosa continuarà a l'elit, però ara de nou jugant aquí a Catalunya. Ho deien també en començar, Òscar García Junyent ha renovat com a tècnic del Celta de Vigo, l'entrenador sabadellenc immers en la lluita per la permanència, però amb uns números excel·lents, sobretot en l'àmbit defensiu, el que era la gran sagnia dels gallecs abans de la seva arribada, ha corregit el rumb celtinya. Òscar ha signat la continuïtat per 2 temporades més, acompanyat del seu germà Roger, ex del Centre d'Esports, segon entrenador de l'equip vigués. El Sabadell ha renovat a Gabri Gausax i també Alberto Salamanca, lateral esquerrà i extrem per la mateixa banda, que han ascendit a la divisió d'honor juvenil amb el juvenil A Arlequinat. A diferència de la majoria dels seus companys d'aquesta temporada, formaran part un altre cop del juvenil A en aquest cas a l'elit del futbol formatiu, perquè encara els resta un any més de juvenils. I pel que fa al filial, a la segona catalana renoven Sebas Mendoza i Júnior, els dos laterals. Sebas va fer un doblet en l'últim partit jugat per l'equip de Bernat Mosquera, la victòria 3-2 contra el Calaf, mentre el Júnior ha estat lesionat aquesta temporada. Per últim, direm també que s'ha endut el premi al joc net del seu grup de tercera catalana, el Cercle Sabadellès, pel número baix d'amonestacions rebudes. Amb aquest apunt arribem pràcticament fins a les 3 de la tarda. Acomiadem el Roger Benet, que us envia una abraçada des del control de so. Ha vingut ja directament amb la motxilla per marxar de viatge. Servidor Adrià Arroyo us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa i us remet a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a Twitter per tornar a escoltar aquest programa i per continuar informats de tot el que passa aquí a Sabadell. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.